El nostre marge de confiança en el Partit Popular després de la traïció a la paraula donada que han comès en la llei de memòria democràtica és escassa.
I a tot això, la portaveu adjunta del Partit Popular, Marga Durán, demana a la resta de grups polítics parlamentaris que no es tanquin els acords.
Nosaltres creiem que aquestes reunions van per bon camí i esperam que en el final els grups parlamentaris de l'oposició donin suport en el sostre de despesa que vull recordar aquí, que suposarà 350 milions més.
I d'aquestes i d'altres qüestions sembrarem a partir de les dues a l'informatiu migdia amb Sara Casas. Ara vos deixem amb els esports a IB3 Ràdio.
Més informació a ib3notícies.com.
IB3 Ràdio, el temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Magdalena Estalric.
Minuts dilluns 27 d'octubre. Bon dia, el dia que parlarem del campionat del món de ciclisme en pista que ha aconseguit Albert Torres i farem tertúlia de l'empat del Mallorca amb el Llevant. Amb Joan Jiménez al control tècnic i Marta Sampas a la producció, començam l'Esport 3 d'avui, dilluns de tertúlia amb David Guim, Tomàs Gibert, per analitzar la jornada de Lliga que deixa el Mallorca fora del descens, el 16, amb 9 punts. Ahir els d'Arrasate varen empatar un amb el Llevant, un Mallorca més ofensiu però desencertat de cara a porta i també fràgil en defensa. Tot d'un en treurem conclusions d'un partit que ha servit, com dèiem, per sumar un punt i que Arrasate valora positivament.
Hay cosas que me han gustado porque creo que hemos llevado el peso del partido, hemos atacado bastante bien, teniendo la posesión, teniendo llegadas, ocasiones, pero no podemos defender así, una situación de saque de meta donde no presionamos al central. Y luego es verdad que ha habido una concatenación de, no sé, errores, mala suerte también, rebotes y todo eso. Y segundo tiempo sí que creo que no hemos estado bien. Creo que hay cosas que mejorar, pero valoro el punto.
Tot d'una sentirem si estan d'acord els nostres tertulians. També parlarem del clàssic que es va jugar al Bernabéu i que va guanyar per 2-1 al Madrid al Barça i d'algunes imatges polèmiques que envolten el partit més enllà del resultat. També passarem per Eivissa, volien dir, per repassar el partit de l'UD, que no ha començat amb victòria la nova etapa amb Miguel Álvarez. Els eivissencs varen perdre per 0-1 contra el Terol a Camp Misses. Ho analitzarem amb en Víctor Sancho. Però abans, la notícia del cap de setmana ens arriba d'una mica més enfora, de Santiago de Chile, on s'hi ha celebrat el campionat del món de ciclisme en pista. El menorquí Albert Torres s'ha penjat la medalla d'or a la prova d'Òmnium.
Significa muchísimo. Yo creo que la gente que me conoce sabe la importancia de que es conseguir este maillot arcoíris, de la dificultad que requiere, la importancia, ¿no?, de volver a subir a un podium y conseguir esta medalla de oro con este 2025 que ha sido complicado con las lesiones. Poder cumplir mis ilusiones y mis objetivos de pista para mí es un sueño y disfrutando de ese momento que realmente no me lo creo, lo tengo que digerir y asimilar.
Ahir no se podia ni creure, va ser molt emocionant quan Albert Torres va sobre quasi com nosaltres que havia quedat primer. Té molt de mèrit el que ha aconseguit, com dèiem, el menorquí i tot d'un en parlar. Una i vuit minuts. Obrirem tertúlia i saludarem els nostres tertulians, però abans vull saludar el vicepresident de la Federació Balear de Ciclisme i, a més, encarregat de ciclisme en pista, que és en Norbey Andrade, per valorar el que ha aconseguit Albert Torres en aquest Mundial de Xile. Norbey, molt bon dia.
Buenos días a todos los oyentes y, bueno, muy complacido de este triunfo, de esta medalla de oro este Albert Torres en lo que es el Omnium. Es una prueba olímpica, hay que resaltarlo, ¿no? Es una prueba olímpica, ya lo dijo él, lo difícil que es conseguir esta presea con la cantidad de países que hay en la final, que son 24 países que hacen la final, pero antes han hecho las series de clasificación donde solamente clasifican los 24 mejores. Ya viví una experiencia muy bonita con Albert en el 2014 en Cali, Colombia, que junto con David Muntaner hicieron también la medalla de oro de Madison. Dos Baleares que en su momento estaban en lo más alto del escalafón mundial. Y bueno, a repetir ahora a sus 34, 35 años que tiene Albert un campeonato del mundo es bastante satisfactorio.
Sí, sí, va ser, a més, una prova molt emocionant, no? Hi ha les imatges de quan t'acaba, no? Que demana si ha fet primer, si ha acabat, i també després el missatge d'en Albert, que fa molts anys que compagina, no?, el ciclisme per carretera i forma part del Movistar Team, però que sempre també dedica, i l'hem vist en els Jocs Olímpics i en aquests Mundials, part del seu any, de la seva temporada també en el ciclisme en pista. Ha estat un any, Norveia, dur per ell, després dels Jocs Olímpics de l'any passat, que van acabar amb aquella lesió que va passar per quiròfan, i aquest 2025 on també s'ha lesionat i no sabíem fins i tot amb quin nivell arribava, i en canvi ha estat el seu any, no?, finalment amb aconseguir aquesta medalla d'or.
Sí, Albert ha sido una persona que en su momento no tuvo la valoración suficiente para estar en un equipo como lo está en este momento en Movistar, y que Movistar también le dé el permiso para hacer pista es bastante fundamental. Yo creo que el año de contrato que le han hecho de estancia allí en el equipo es bastante satisfactorio. Las lesiones no lo han acompañado últimamente, pero bueno, cuando está en forma ya saben de lo que es capaz. Fuera de esto ha sido campeón del mundo de Scratch también, sí. Y es una persona, un gran deportista y mejor persona, ¿no? Porque Albert es una persona que se deja querer y nos da muchas satisfacciones a todos los que amamos el ciclismo en pista.
Baleat sempre té referents, no?, en aquesta disciplina, en ciclisme en general, però en aquesta disciplina en particular. Tu ara recordaves, no?, quan Albert Torres i l'altre Baleat ja havien aconseguit aquella medalla d'or a prova de Madison, i Albert Torres ara mateix és dels millors del món.
Sí, es de los mejores del mundo. Lo conozco hace mucho tiempo porque yo llevo 27 años en la Real Federación Española de Ciclismo con el tema de la pista. Y llegó de cadete, lo conozco desde cadete. Y yo creo que ha escalado posiciones bastante lógicas en el ciclismo de pista, y ahora en el ciclismo de carretera. Sigo insistiendo de que llegó tarde el patrocinio de un equipo grande para que Albert Torres pudiese demostrar quién es en las dos disciplinas, ¿no?
I d'Albert Torres, que aquest de setmana s'ha proclamat campió del món, medalla d'or a la prova d'Òmnium, i ahir també tancava aquesta participació en el Mundial, en aquest cas era la desena posició a la final de Madison amb Néstor Álvarez. Avui volíem posar en valor tot el que significa per ciclisme balear que ha aconseguit l'Albert, i ho fèiem amb la vicepresident de la Federació Balear de Ciclisme, amb en Norbert Andrade. Norbert, moltíssimes gràcies per estar en directe a Ivetres Ràdio.
Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. Muy, muy, muy contentos desde la Federación de Ciclismo de las Islas Baleares, de todo el ciclismo nacional, y esperar que sigan llegando estos triunfos. Tanto en campeonatos del mundo como en Juegos Olímpicos.
Nosotros también lo esperamos. Muchas gracias, Norbert, y una abrazada.
Un abrazo. We'll be right back.
14 minuts, ara sí, obrim tertúlia i el Mallorca va empatar a un contra el Llevant en un partit que crec que hi ha moltes coses per analitzar, algunes positives i d'altres no tant. M'acompanyen en David Guillem i en Tomàs Gibert aquí als estudis d'IB3 Ràdio. David, molt bon dia.
Bon dia.
Tomàs, bon dia.
Bon dia.
En Tomàs, que està enfeinadíssim, setmana de Copa. Nosaltres sí. Demà mos posaran també mut Copa total. Si el mòbil deixarà de sonar. Ara mateix no sona, però sí. Déu-n'hi-do, lo sol·licita que estàs.
Sí, és veritat que hi ha quatre partits i dels quatre en té tres en marxa. O sigui, ja. Bona setmana.
Sí, bona setmana per tots aquí. Veig a ràdio, per cert, que podreu viure en directe tots aquests partits. Demà mos hi posarem en su primer amb el Constància Girona, que per cert ha sortit àrbitre, no és veritat,
sí,
Tomàs?
Javier Alberola Rojas.
I d'un àrbitre de primer nivell.
De primer nivell.
Que arbitrarà aquí a Inca demà. Va, després parlarem d'aquesta Copa del Rei, que sempre il·lusiona, sobretot pels equips més petits. També veurem col encara del Mallorca. David, el Mallorca acabarà la jornada fora dels descens, que això ja és important, 16 en posició, un punt en més que la setmana passada, té 9 punts. Va empatar ahir contra el Llevant, una hora baixa que va començar amb moltíssima pluja, amb poqueta gent a Sant Moix, amb una pilota que li costava rodar els primers minuts. I després en dos equips que no sé com valores més enllà de resultat el que varen viure a Sant Moix. No t'ha volgut condicionar gens, pregunta totalment
no,
oberta.
Jo crec que fer aquesta temporada fer un anàlisi de lo més serio possible i de dins d'una objectivitat que ha de ser, és complicat. És complicat perquè és vera que el plantejament del partit des del punt de vista tècnic o tàctic no és dolent, no? Perquè surt amb en Mateu Josef, Virgil i Muriqui, amb la qual en vol, no? Ofensivament tens un plantejament bo, o els que volíem, o els que pensàvem que hauria de ser davant el rival, un rival fluix i directe, però ells van jugar molt bé les seves cartes i quasi m'on acaben dos a la primera part d'una manera, perquè ells esperaven la sortida, te donaven la pilota, 70-30 crec que va acabar la sí. possessió, que ells no la volien, està clar, però ells sabien i ho tenien molt clar, que quan sortien dos o tres i podien agafar la contra l'equip, no? Dit això, jo la reflexió que faria és que si des darrere s'onze hi ha 4 punts, mos hem de plantejar si és que aquests són molt bons o són molt dolents. Vull dir, perquè hi ha una igualtat o perquè són molt bons o perquè són molt dolents.
Mm-hmm. Tomàs, què te va semblar tu el partit d'ahir?
Pobre. La veritat que va ser un partit pobre. Si tu analises i penses que les darreres jornades has tret 4 punts, el dones per bo. Però és que no donem les dues darreres jornades, que jo crec que el que hem sentit en Arrasat és que està content amb aquest punt després d'haver sumat 3 a dins Sevilla.
Clar.
Perquè si no, no té, no té
són
sentit.
Són
4
de
6,
no?
Són 4 de 6, diu,
s'afirma.
Sí, però és que hem de mirar el que duim enrere, no? I després el joc del Mallorca et deixa molt que desitjar. Tenim problemes ofensius, no creant perill. En defensa tenim errades molt greus, és una treta de porta, com bé ha dit en Arrasate, te fan el gol, te cuins l'esquena, i gràcies, perquè en els darrers minuts hi ha una aturada que fa en Leo sí. Espectacular, que aquí sí que m'haguessin mort.
Jo vaig tenir la sensació, bé, només de veure Sonda, i ara també en David, que segurament varen veure el Mallorca, la proposta més ofensiva que hem vist aquesta temporada del Mallorca ja des d'inici, no? Si tu mires, surten sols tres jugadors que podien marcar diferències en atac, també en el mig del camp Dardé i Manu Morlanes, no? Només amb en Samu Costa més de pivot. I és veritat que el Mallorca va tenir la pilota i va crear, o, més que crear ocasions, va mirar porteria, no?
Arribades.
Sí, ocasions, vull sentir, no sé qui que m'ha de... Però perquè jo deia, en Dardé va tenir ocasió, no, i me van dir bé, però la pilota no va anar entre els tres pals. Però sí que és veritat que van veure un Mallorca que mirava clara. Porteria. Clar, estàs amb aquesta situació i a la primera que t'arriba el Llevant se posa per davant.
Sí, és vera que el Llevant tampoc va necessitar molta cosa, no? Va tenir molt poques oportunitats, la que va tenir la va aprofitar, vera com era que va tenir un parell, té una, ara que l'has nomenat en Sergi Darder, en el punt de penal, una pilota que li retracen, que posa les coses cap endarrere i se'n li va a dalt, que és una pena perquè mos costa generar jugades de perill i el Manco, si genera, el que has de fer és intentar marcar-ne qualcun, perquè si no sempre hi ha l'opció de que li va passar al Llevant, que te va trobar una, pràcticament va tenir dues, tres, no va tenir res més. No sé, el partit per jo me va decebre un poquet, perquè no va tenir possessió, però una possessió allà on no te preocupa gens, és el contrari.
És que va ser estadística i és un partit d'empat.
Sí.
Perquè sí que és vera que el Mallorca tira de 9, ells en tiren 11, però entre a porta són 5 del Mallorca i 6 per part del Llevant, 63-37 de possessió. Aquests eren els partits que havien de guanyar, no?
Totalment.
És que veien los brotes verdes, que tal, i l'equip a d'altra cara...
I tot contra això, un rival directe.
Que el calendari no mos ajudava, bla, 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 bla. Jo, és el que deia en Tomàs, i quin símptoma has... És a dir, te pot empatar el Llevant? Clar, ells juguen a lo seu, ells tenen un davanter fort, ràpid... Bien, vull dir que te poden jugar, els altres també juguen. Però és vera que aquesta possessió no s'ha transformat en passades interiors, no s'ha transformat
en jugades de perill,
tropitjant l'àrea, no hi ha un penalti dubtós, perquè quan hi ha penaltis és perquè estàs normalment vorejant l'àrea. Ningú agafa... A mi és una sensació que tenc molt rara a vegades, que no agafa ningú...
La responsabilitat.
Sí, el capità del barc on és?
Sí. No hi ha capità.
Li tiraven en Jan Virgil perquè faci el que va fer, una jugada des de mides camp, sí, que se va voler driblar fins ahir mateix.
Però sí que veure que és un jugador un poc diferent.
No, és que
l'únic que dius que pot desequilibrar un contra un se'n va ràpid,
Tomàs,
per velocitat.
Si jo, sempre que ho dic, no ho vull dir com una crítica, tot al contrari. Si m'encantaria que molt més jugadors tinguessin aquest atreviment, perquè és senyal de que si te surt bé...
Anem encorsetats.
Sí, i és el que te dic, no veus un Morlanes que vulgui pilota, trobem un Morlanes molt més destructor, Samu, que és el que és, i Derde, que no acaba, jo en sèrio, no el veig, no li veig expuesto, no el veig que se trobi a gust expuesto, no se troba, després en bandes, Mateo Jose, molta d'intenció, però a vegades poc eficaci, no? Muriqui.
I si m'ho anem en el gol, miri qui te fa el gol i de quina manera.
I de quina manera.
I de quina manera.
I després, Tomà, jo crec que sí que és preocupant també per l'entrenador que els canvis...
No te sumen.
I fas els canvis forçats perquè estan fusos. Entonces, jo segueix en la meva línia. Que és vera que pot ser que no baixem perquè la resta són més dolents o la fastidiaran? Sí, t'ho compro, l'argument. Però és que jo...
Però jo crec que hi haurà equipos que sortiran d'allà. Jo no els veig
Ja ho farem, però clar, tens la Real, el València, l'Oviedo i el Girona ara que estan per davall tu.
L'Oviedo crec que és un equip que lluitarà per el que ha de lluitar. El Girona, anem a veure. És vera que està tocat dalt i l'altre dia te remunta un 0-2 amb un 3-2 i te marquen el final d'un 3-3, és que és de locos, és una locura. La Real Societat jo crec que poc a poc anirà sortint d'aquí, i després potser hi haurà qualque equip que el Celta, ahir te va fer una victòria importantíssima.
La cosa, perdona Tomàs, és que si el Mallorca en lloc de sumar un punt hagués sumat 3, s'hagués posat el 13.
Clar.
Perquè tens el Celta 13 amb 10 punts, un punt més que el Mallorca, van sumat al Mallorca un inici de lliga tristíssim. Per això supos que en David deia, no?
Com està
sa classificació, que el Getafe està en el top 10 i té 14 punts, i 14 punts són dos partits.
Clar, però tu destaques un Getafe, destaques l'Espanyol, no?
El Getafe mateix.
Però és que hauria de ser lo normal. És a dir, per aquests equips...
L'Espanyol ha doblat el Mallorca en aquesta inici de temporada,
claro,
amb 18 punts.
És que de 18 punts... ostres, ja és una... A més, sinèrcica, t'ho creus... Vull dir, és,
i t'ho surt tot.
Tot el que te condiciona tenir aquesta puntada, no? Jo és que no veig que l'equip per molta unió que mos venguin, per molta ferrada quan fan un gol, per molta tal, és que me falten peces. I no és que te'n falti una que dius, bueno, me'n falta una, inclús si és l'entrenador que no acaba d'encaixar, pues, bueno, el canvi, o cerca un davanter, malament ahir de... No ho sé. Però és que jo troc que en defensa no som els que érem.
No som els que érem. I un equip com a Mallorca ha de començar aquí. S'ha de construir darrere.
Efectivament. No, i era el que mos destacava.
No, no per parts, perquè en realitat l'anàlisi que heu fet és detectar tot allò que va passar ahir a la gespa, i jo vull escalonar una mica, perquè vull parlar de desencert en atac, però també d'aquesta fragilitat en defensa. Però abans, i ho heu mencionat, ahir el Mallorca marca un gol as de Pablo Maceo, crec que feia un any i mig que no marcava aquest jugador, i jo el vull tornar a sentir.
Maceo i gol!
Vamos!
Mallorca 1, Pablo Maceo, i avant tu!
Aquí va ser el gol que va marcar ahir Pablo Maceo, un golàs amb intenció des de fora de l'àrea en el 79, que va servir, com dèiem, per igualar aquest partit. Ara en David me mostrava una dada que m'apareix, que evidencia una mica el que li va passar en el Mallorca, que és qui va tenir la pilota, qui en teoria proposava més en atac, però les parades para més, o ha de parar més, Leo Román, que és porter del Llevant.
Tu t'has traicionat el subconscient ara.
Sí.
Perquè ara, tenir la pilota, ataca més.
No, sí, sí.
No, això no existeix.
No.
Pot tenir la pilota i avorrir-te.
Sí. Hauria de
claro,
atacar més.
Vull dir, amb molt bona intenció, sí, ho has dit, no? Perquè sí. Allò, per allò, obvi, no?
Intenció, sí.
Que quan tens la pilota per què ofereixes sí. Més, però no... No,
no vas així no, perquè les dades no són així.
No és escàs, sí. No? Per això jo dic, crec que mos falta molt, no? Mos falta, a vegades, inclús veus una falta de pla... de dir, bueno, què feim, no? Vinga, Jan Virgili, passarem en Jan Virgili que corri per la banda o dribli i veurem què passa. No hi va... Jo trobo molt a faltar passades, és a dir, se suposa que dus un jugador, Pablo Torre, i en darrer...
Passades per de dins.
No n'hi ha cap.
No,
homes.
No. Estem circulant la pilota d'un costat a l'altre sense que hi hagi profunditat. Per haver-hi profunditat també ha d'haver desmarques.
Clar, però...
I a dalt anem a veure com molt bo vam.
I aquí, Tomàs, és quan mires el partit, perquè ja és defecte professional de tant d'anys, claro, dius, bueno, i aquí què és? Falta de preparació del partit? No tenim els al·licients per fer s'ensalada com toca? Què passa? Perquè, en realitat, és el que dius. Ostres, jo enyoro una passada en profunditat. És que no en arriba cap.
Sí,
perquè,
sí.
Pot ser perquè no hi hagi desmarcada. Vull dir, però se suposa que l'entrenador ha de fer en aquesta proposta ofensiva en sa que surt. No sé, algo més,
però
no?
Quina explicació té? Perquè el jugador professional entenc i que això s'entrena, que ho saben, que s'ha de parlar abans de començar el partit. Estic com Isu, que Narrasate els hi ha de comentar, no ha de ser capaç de profunditat,
sí.
Els jugadors... Però és que després el que tu dius és que no veus un pas intencionat, un pas que te deixi abans el porter?
No, cap. I fa temps, eh?
I fa temps.
Però és que després s'es penja de cercant sempre el Muriqui, cercant sempre el Muriqui...
Però és que ets un recurs que tenim.
Sí. Entonces, clar, en el final sumes i dius, bueno, sí, mantengut la pilota, però què hem fet?
Sense efectivitat.
Res.
Dues preguntes. La primera, Sergi Darder, que és vera que ahir és un dels homes que més té la pilota a la primera part per aquesta possessió que parlaven del Mallorca, i que aquí jo crec que hem defensat durant aquestes temporades la qualitat indiscutible que té Darder, però no acaba d'intervenir de la manera que ha d'intervenir, no, David? Tomàs?
No, és que, és vera que l'esquema proposat quan ell arriba no és adequat, no? És a dir, quan arriba no se troba...
Per això dic que nosaltres la primera temporada d'en Aguirre fins i tot el defensam en Anderdec.
Clar, jo crec que s'havia de defensar, perquè és vera que d'un jugador com el Bous i després com se planteja de muntar el terreny de joc, jo crec que era bastant lògic defensar-ho, perquè tots esperàvem tenir un Sergi molt més ell, no? Però és cert que li segueix faltant algo.
Sí. I no sé què, la veritat és que... La veritat és que no sé quin és el problema, perquè crec que la qualitat d'en Sergi crec que és inqüestionable, però sí que és vera que no acaba... Fa partit bons, perquè ha fet qualsevol partit bo, però no aquest jugador és líder, que jo crec que ha de ser un
líder. És que hauria de tenir una regularitat, Tomàs.
Una regularitat.
Que no té.
Exacte.
No l'acaba de trobar.
Exacte.
I veus un partit que dius, bueno, avui pareixerà que seràs principi de...
Sí.
I te fa un altre que dius, ostres, ha estat totalment desaparegut, no? Clar, aquí és la dubte. Bueno, se suposa que l'entrenador li dona el seu rol d'importància, no? Li dona donar els seus galons, però no acaba de transformar-ho en el camp, no? I això, evidentment, perjudica ofensivament a l'equip. Perquè...
Jo crec que no té aquesta llibertat de moviments que ha de tenir un jugador que construeix, no? Aquesta llibertat, entre cometes, de ser creador, i no d'aquestar-se potser tant defensivament, no ho sé. És que
és complicat. El problema, Tomàs, que com més feble ets en defensa ara, més el perjudicarà.
Claro.
Perquè haurà de defensar més.
Totalment.
I més en la necessitat de punts que pugui arribar a tenir el Mallorca. Llavors, tampoc crec que li beneficiï.
És un poc de tot, és una mescla, és una ensalada que no saps per on tirar.
Per això jo, des de fa mesos, o des de fa un mes, no som gens optimista en l'equip. Perquè crec que té massa, a lo millor, petits problemes que són molt difícils de solucionar, no?
Ah, i sobretot quan té resultat davant com davant. És a dir, Mallorca està en una situació delicada. Ha sortit de descens, perquè està a un punt. Està a un punt, hi ha tres equips, o quatre, nou punts.
I els que estan en descens tenen el mateix punt que el Mallorca, vull dir. La Real té el mateix punt que el Mallorca.
El problema, i te'n vas a Betis.
Però l'anàlisi, jo de la Real no me n'entenc, però del Mallorca l'anàlisi, insisteix, que ja començam venguent d'una temporada... És a dir, no és flor d'un dia, eh? I ja venim
tocats.
Molt tocats d'una segona volta, venim amb problemes de vestidor, etcètera, etcètera, etcètera. I després jo crec que de dins d'aquests problemes de vestidor hi ha una crisi de personalitat. Me refereixo a personalitat futbolística que l'entrenador vol posar damunt la gespa, no? No hi ha una crisi, no sap ben bé... que ha de posar, que ha de fer, i en el final...
Massa dubtes.
Massa dubtes,
hi ha massa dubtes,
efectivament.
Jo crec que aquesta és la paraula, hi ha massa dubtes.
I una altra pregunta i un altre nom. Clar, aquest estiu arriba Pablo Torre, no? Un jugador que és jove, però que arriba del Barça, que també ha de portar aquesta part de passades, de futbol més ofensiu, d'estiqui-taca, no? De tocar pilota des del centre del camp i cap a davant. I és un jugador que, i ahir li demana, crec que el nostre company Miqui Vergent en Arrasat, i li diu, un dels reptes que tens ara és recuperar el millor nivell, a trobar la millor versió d'en Pablo Torre, perquè ara mateix no està sortint ni de titular, un jugador que jo crec que és dels fitxatges que més il·lusionava aquest estiu, i tampoc l'estan veient que quan surt aporti gaire.
Però sí, ha d'intentar cercar la millor manera a tots els jugadors. Tu digue'n quin jugador ara dius, lleves en Jan Virgili, que sí,
t'anava a dir Jan Virgili.
S'únic que veus que quan rets la pilota te pot crear perill, és un jugador diferent, és un jugador alegre, és un jugador que cerca su contra, que si li surt malament ho intenta, però tu digue'm la resta de jugadors, no vull dir si ell els ha de treure's profit o no, però quin és el jugador que està bé en aquests moments? En Leo? Leo Romà, que du més o manco regular, sí. Vale? I en Jan Virgili. Per lo de més, no sé, jo crec que també els resultats te condicionen un poquet, i jo sempre ho dic, a vegades a pilota li surten dents, i quan les coses van malament, no vull dir que hi ha gent que s'amaga, però si no me la passes, millor. Val? I això passa en el futbol professional com passa en el futbol de juvenil.
Sí, és cert, i passarà sempre.
I passarà sempre.
I la personalitat...
La personalitat la tens o no la tens?
Jo l'únic que trobo a faltar avui en dia és el jugador amb personalitat.
Sí.
I, avui tots estan supercondicionats, super... Ai, aquesta ha dit que no sé què, ai, ui, ai, i ai. I per allò sé que en el final la gent s'amaga, se calla i va passant els dies, no? Antes tenies perfils de jugadors totalment diferents, que n'hi havia uns que la volien i altres que no. Exacte. Vull dir, així de fàcil. Perquè jo sempre dic, esperant l'has de xutar, eh? I...
Sí, sí.
I se fa la porta molt petita, es porta molt gran i se poden fallar. Què vull dir? Que jo crec que es, ara Arrasate és menor dels problemes que té és Pablo Torres.
Sí?
Jo crec que sí. Sincerament.
Jo crec que té molt de problemes.
Per això.
Sí, sí.
Té tants que és una...
No vull etiquetar, no vull etiquetar en Pablo Torre com un problema, però sí que és un fitxatge que ha arribat aquest estiu...
Sí, que havia de ser diferent.
Que havia de ser diferent i de moment no és ni titular.
Però és un problema, Mata. És un problema, perquè sí. Tu... si li dones entrada al jugador perquè te doni alguna més i no te dona, és un problema. Entonces, però és que en té molts. Entonces, clar... jo crec que està en una situació, en sèrio, Arrasate, molt, molt complicada. Molt, molt complicada en quant a la gestió dels vestidors, gestió del dia a dia, gestió de com enfrontar el partit. El que hauria de ser algo rutinari, per dir-ho de qualque manera, perquè la seva feina i tal, jo crec que cada setmana és un repte. No és algo rutinari, és un repte, i lo rutinari es preparar un partit contra el Betis i tal, però és que en ses urgències i els problemes que tens el planteges d'una manera totalment diferent. I si te surt bé encara, com es digui el Sevilla,
sí.
Però, perquè van ser 20 minuts, diguéssim, que els van deixar a cau, però si no estarien xerrant d'un escenari crític ja a partir del Betis.
Sí.
Un altre símptoma d'un altre problema, d'un dels problemes.
Tots són problemes.
Sí. Ahir n'ha arrasat en els gotes canvis, que és vera que és una cosa que podria no passar, però que sorprèn quan tu mires a sa banqueta. Clar, en atac, si juga Mateo Joseph d'inici, te queden les opcions d'Addon, de Marc Domènech, de Javi Llebrés, que aposta més per joves després. Ahir tenia Taco Massano, que havia entrat a la convocatòria, però que crec que encara no està per jugar, perquè si no és un jugador que segurament hauria jugat. És un símptoma que Arrasate miri la banqueta i només faci quatre canvis.
Bueno, ho hem parlat moltes vegades, no? A vegades quan te gires la banqueta i dius, mare meva, què faig? És el problema que té. Addon no està comptant pràcticament per res, per Arrasate, en raó o sense raó, i ahir tenia pólvora damunt el terreny de joc des de l'inici. Per tant, és complicat. En David ho ha comentat i ell se cansa de dir-ho i té raó. Al final, el que tens a la banqueta no te soluciona, no te dona per millorar el que tens.
És que jo sempre... bueno, ho va fer públicament, crec que en Samuel Nova, que va tenir en Guardiola i en Mourinho, i jo sempre ho cont, perquè és que en Guardiola sempre diu que tècnicament un fenomeno, no? I en Mourinho sabia treure el millor de cada jugador. No era tan tècnic ni tant, el millor tant de pissarra, no? Si Arrasate realment, anem a posar que és més de Mourinho, que intenti treure el millor de jugadors, no? Per, ja que hi som. Si li ha tret el màxim en aquell 11, té un problema.
Sí.
Perquè, clar, és que els que tens darrere els hi ha de treure el màxim. Però, clar, el màxim és un japonès que madura 60 minuts, perquè si fa 62 se me lesiona. En Pablo Torre...
Que no compta.
En Dani Rodríguez, que me'l vaig haver de borrar de l'esquema perquè no me funciona. És que tenc en Domènech i en Javi Llebrés i en Addon. I, vull dir... Jo en sèrio, no em vull dir me compadres perquè tampoc és un...
No, però sí que és
però
preocupant.
Però sí que és vera que m'apareix Arrasate que té un repte brutal. I si s'aconsegueix treure el repte, que es mantenís la categoria... Jo proposaria que li passessin allà a Ciutat Esportiva.
No, fa pensar què passa, que
tu,
que diumenge passat treus 3 punts. Tu tens el partit del Llevant, que has de treure 3 punts i ja te'n vas a Betis d'una altra manera i al millor puntues i hasta guanyes. És a dir, el resultat condiciona moltíssim l'estat anímic.
Però, Tomàs, com a entrenador, jo crec que ell no ho fa malament, el plantejament d'inici.
No,
d'inici.
No, és a dir, jo crec que... És vàlid.
És vàlid, exacte.
És vàlid.
Jo crec que el plantejament és vàlid. Ara, que no li surt. Però aquí li veig el problema, jo.
Però perquè no li responen els jugadors?
Jo crec que sí, Tomàs.
Doncs pues aquí hem de revisar.
Perquè ell... Una altra cosa hauria estat que hagués estat un equip més roquer. Vale? Que haguessin vist
un equip molt més de contenció.
De
no,
dir, bueno,
ahir,
vamos,
ahir no va ser ofensiu.
Ahir va ser ofensiu. És a dir, que no, jo no se li pot criticar que no anés a per el partit. Però és que després tens unes carències que dius, ostres, macho...
Però carències per part dels jugadors, que no te responen a lo que tu estàs proposant.
Jo crec que hi ha sí, i a lo millor durant el partit de que a lo millor tàcticament no li oferesquis més opcions.
Sí, per fer més variants.
Clar, si tu ja veus que això, que la pilota no arriba, que tal... Pues, hombre,
intenta canviar. I tu creus que canviem perquè a vegades ho ha fet com a resposta després l'equip? Igual, David, igual.
Per això és que té una papeleta...
és complicada.
Si tinguessin solució, tindríem una reunió amb ell, si el podem ajudar, però...
Exacte, però no.
Està magre.
Sí.
Està magre.
No ho faci.
Un altre tema, també problema, Tomàs, en aquesta taula. No, ja n'hem parlat, però és veritat que ho fan evident, jo crec que el llevat en les transicions, i és la fragilitat defensiva que està demostrant enguany el Mallorca, jugant en els mateixos dos centrals d'aquestes darreres temporades, amb Valgent i Raillo.
Que eren de lo millor.
Que són,
al
principi, sí, i que enguany van evidenciat de diferents partits, però ahir, en roda de premsa també, em parles en Arrasate d'aquestes transicions defensives que el Llevant, salvant-se, és a dir, en tot el respecte cap en el Llevant, però si en lloc de ser el Llevant segurament és un equip d'aquests que juguen a Europa, no acaba o ok partit.
No, és vera que... Però jo crec que... És com està l'equip. Sí que és vera que Raillo o Valgent són dos centrals que te donen certa seguretat, o te donaven certa seguretat. Ara els veus dubtant a qualsevol moment. Els laterals, pues, jo crec que miren més per amunt que per avall, sense acabar de fer absolutament res ofensivament, perquè al final és vera que són jugadors ofensius, però no t'estan arribant i no t'estan creant jugades de perill. Per tant, sí que és vera que defensivament... Mallorca, i és el que dic, un equip com el Mallorca s'ha de començar a construir darrere. Si tu no te fa fort darrere, sap que dalt tindràs problemes. I ara tens dos problemes, que és darrere i dalt.
I era una cosa que tenies, no? Garantida. Semblava que fins i tot hi havia èpoques que el Mallorca no tenia gol, però almenys tenia la porteria zero.
Jo, Mojica, no m'està bé. Molt fallon, en defensa poc contundent.
Això m'ha sorprès perquè el tenc en el Fumondo, en el joc aquest, i m'ha puntuat bé.
Sí, bueno, pues mira, sort.
Sí. No m'esperava que m'apuntuàs tan bé i he dit, ostres, tu.
Jo...
Tu no vàrem veure els partits, és que... No,
hi ha un petit detall en respecte a la... que és Copete, eh? I aquest tres centrals...
Però va faltar Copete?
No.
Perquè València no crec que l'han començat a conèixer, en segons quines coses.
No te passis. Ah. No, ho dic perquè... A altres centrals, molt més unió, molt més, més cobertures, no? per defecte. A l'hora de sortir, a l'hora d'encarar, a l'hora... Tens més confiança, perquè saps que si falles, tens ajuda. Entre còmetes, és més fàcil jugar de central amb més ajudes, com és obvi, no? Uh-huh. Un any més... Vull dir, més edat, els laterals no te fan la mateixa cobertura com deia en Tomà, no? Que miren més a dalt que... Però clar, també és vera que els entrenadors hi diu que mirin més a dalt, uh-huh. Probablement, no? Samu Costa no acaba de fer l'ajuda a lo millor que feia l'any passat. No sé, és que...
Saps quina seria la resposta? Que nosaltres sapiguessin quin és el plantejament i com... I el que proposa dins el vestidor antes de començar el partit. Aquí podrien ja xerrar altres coses, però clar, això no ho poden saber.
Mos ajudaria un poc.
Mos ajudaria un poc a aquestes dubtes. Sí. Què li passa en aquest Mallorca? No saber com planteja, que jo no tinc cap tipus de dubte, que en Arrasate plantejarà com ell creu que ho ha de fer, no? Però quin és el plantejament? I després, la resposta, per què és aquesta resposta? I això, clar, hauríem de saber. Aquí tenim massa dubtes que no sabem perquè no ho sabem.
1:43, tenim molt de dubtes. La recepta té bastants de problemes. Nosaltres feim una pausa i tot un anam cap a Sant Just d'Esvern, que és el pròxim rival del Mallorca dimecres a Copa.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és esport.
No espereu més. Si heu de pagar rebuts de tributs municipals que recapta l'Agència Tributària de les Illes Balears i no estan domiciliats a una entitat bancària, heu de tenir en compte que no es remeten avisos de pagament en paper. Si teniu els rebuts domiciliats, podeu triar el dia de càrrec en el compte bancari. Podeu consultar i gestionar còmodament i sense esperes el pagament dels vostres rebuts a través del carter virtual al web www.atip.es. Agència Tributària de les Illes Balears.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyer meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga em va a la casa.
Diumenge a les 10 del vespre, Aire, amb Joan Cabot i IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però és que el t'has llegit, Eloi, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. A IB3 Ràdio, Esports 3.
Una i 45 minuts els dilluns de tertúlia amb en David Gui, amb en Tomàs Gibert i, clar, el pròxim partit del Mallorca no és a Betis, que dèiem en escàndal Betis diumenge aquí ve, sinó que abans té una aturada de Copa. Dimecres, a les 8 del vespre, juga contra el Sant Just en el camp municipal de l'Hospitalet. I no sé si l'entrenador del Sant Just és tan optimista o vos ha sentit o no, ara en parlarem, perquè el Mallorca arriba amb problemes en aquesta competició, però és vera que la Copa il·lusió i nosaltres aquí ho tenim també en molts equips, el Poblense, el Constància, el Sant Jordi, i volen saber com viuen a Sant Just, com viu aquest equip que pugui jugar contra un primera divisió. Per això saludant precisament a l'entrenador del Sant Just, que és en Conrad García. Conrad, molt bon dia.
Què tal? Bon dia.
Molt bé. Clar, com afrontau aquest partit de dimecres? Si no m'equivoc, clar, sou un equip de quarta catalana, jugareu en el camp municipal de l'Hospitalet i vos ha tocat el Mallorca.
Sí, som de Lliga Elite, que és com la Lliga preferent d'allà, és una competició estatal. Pues, ho vivim amb molta il·lusió, no? Perquè pots comptar que per nosaltres jugar contra un primera divisió, som un club que té 15 anys d'història i haver-nos classificat i aconseguir, no, aquesta matxada per entrar a la Copa del Rei, que ens toqui en primera divisió i un equip com el Mallorca, doncs per nosaltres la paraula és il·lusió.
Vos fa il·lusió, per tant, que vos toqués al Mallorca.
Sí, és cert que el sorteig de Copa, no, ja teníem una mica encetat quins eren els quatre rivals de primera, sí, que ens havien tocat, dos eren catalans, que home, ens fa il·lusió, però diguéssim que els tenim molt vistos, i l'altre era tant no Sassuna com Mallorca, i home, que ens toqui Mallorca, que ens toqui... No, aquesta Copa... d'aquest nivell, doncs, per nosaltres és fantàstic.
Ja sé que el Mallorca és un equip de primera divisió i aquesta superioritat, no, molt de nivells, a nivell de jugadors, de pressupost, de preparació, però com el veus? Ja vos heu posat a analitzar una mica, perquè és vera que enguany no està fent una bona temporada a la Lliga. Que com analitzau aquest Mallorca en el que vos enfrontareu dimecres?
Doncs sí, hem pogut veure sobretot els últims partits, no?, que ha canviat una mica tant a nivell de sistema com a nivell d'intenció, segurament en el joc. Crec que és un equip que no ha començat com haguéssim volgut, no?, però cada vegada, per exemple, posant en detall el partit, aquest últim partit que vam fer contra Llevant, és un equip més reconeixible, no? I segurament és un equip que fa més mèrits per poder guanyar. Aquesta setmana, com et deia, crec que va segurament mereixer més que un empat i evidentment per nosaltres ens exigirà no sé si al màxim, però si no molt a prop.
Com arribau vosaltres? Com arriba el Sant Just en aquest partit de Copa? Com heu començat la temporada?
Mira, nosaltres per haver d'arribar a aquesta eliminatòria hem hagut de fer una fase prèvia que et dona genial contra el Calatayó, que és un equip d'Aragó, i ens va anar molt bé, i en Lliga vam començar molt bé, però aquest partit de Copa ens genera segurament tanta il·lusió que involuntàriament ens hem deixat anar, no?, una mica a la Lliga. Segurament tenim el cap posat en el partit de dimecres i a la Lliga no hem pogut treure els resultats que volíem. Per tant, podríem haver començat millor, però bueno, encara tenim marge per redreçar tota la dinàmica.
Ara supos que penseu, feis aquest parèntesi, no?, amb aquesta Copa. Com viu la gent del club? Dius que és un club jove, 15 anys d'és. És vera que no podeu jugar en el vostre camp, que jugueu a l'Hospitalet, però com està l'ambient per Sant Just, per viure aquest partit de Copa? Nosaltres tenim, per exemple, també aquí el Sant Jordi, que en aquest cas és un equip de regional, sí, que crec que és una categoria bastant similar, i també tenen aquí, o vivim aquí també, la il·lusió d'enfrontar aquesta ronda i contra un primera.
Sí, correcte. Doncs aquí pots imaginar, no?, el poble de Sant Just, que estem aquí enganxats a Barcelona, doncs tenim un orgull ara mateix al poble, quan passegen els jugadors, familiars, amics. Es veu un ambient molt xulo, gent molt il·lusionada. La llàstima, com bé dius, és que no podem jugar al nostre camp i ens haurem de moure una miqueta per anar a camp de l'Hospitalet, però bueno, traslladarem tota aquesta il·lusió i tota aquesta alegria a camp de l'Hosti.
Idò, Conrad García, que ets entrenador del Sant Just, rival de Copa en aquesta primera eliminatòria de Copa del Mallorca. Moltes gràcies per atendre'ns. No sé si feis... Com se prepara un partit així? No sé si teniu una rutina diferent per demà i per demà passat.
Bueno, per nosaltres és difícil, sembla que no, perquè segurament els equips professionals estan acostumats, però per nosaltres és difícil, no?, jugar dissabte, dimecres, dissabte, llavors haurem de controlar una miqueta el que fem, perquè els nostres jugadors venen de llevar-se d'hora i d'anar a estudiar o d'anar a treballar. Clar. I haurem de controlar una mica la càrrega, però sí que segurament amb la il·lusió que ens fa tots plegats, el cansanci ens arribarà a partir de dijous.
Clar, i supos que aquest dia la dificultat no és qui posa't, sinó qui no jugui, no?, que tots deuen donar motius de sobres per jugar un partit així.
Sí, correcte. Tens 5 canvis, no?, més els 11 que inicien, amb 22 convocats, hi haurà diversos que trigaran unes setmanes en dirigir-me la paraula, segurament, però bueno, és entenible. Sí que és cert que tots ho viurem des del vestidor, tots ho viurem des de la banqueta amb el rol que ens toqui cada un de nosaltres, i sí que sobretot el que volem és gaudir-ho competint, no? Més enllà de la diferència òbvia i evident que hi ha de nivell entre els dos equips, ho gaudirem i estarem satisfets si aconseguim competir al nostre millor nivell.
Esperant que sigui un bon partit, un partit que viurem aquí a Ivetra Ràdio. Conrad García, entrenador del Sant Just, moltes gràcies i molta sort per aquest dimecres.
Moltes gràcies, que vagi molt bé.
Que vagi molt bé. Clar, Tomàs, David, Tomàs, tu estàs empapadíssim de tots aquest partit de Copa, per un equip com el Sant Just, que tenen una altra nomenclatura a Catalunya, ve a ser una regional d'aquí, si no m'equivoc, aquesta Lliga Elite. Com ha d'afrontar el Mallorca aquest partit? Perquè l'any passat, la primera eliminatòria de Copa, que no va arribar fins a Nadal, va ser segurament un dels punts que va fer que tot davallàs.
Sí, la diferència és molt gran, sobretot depenent del terreny de joc allà on juguin. Si juguen a camp de gespa, aquests equips passarà molt complicat. Si juguen a camp de gespa artificial, és que ho pot passar malament l'equip gran, no? Per exemple, entén molt bé el Sant Just, com li ha passat en el Sant Jordi, que per desgràcia no se li ha pogut donar el camp degut a certes circumstàncies que demanava la federació i no ha pogut ser, però no és el mateix, per exemple, que el Sant Jordi jugui en el seu camp, que jugui jugarà se'm va oferir, que més o manco, vale? Però, per exemple, que jugui un camp de gespa és complicat. De fet, se li van proposar a Bàries que no era se'm va oferir i que era camp de gespa i va dir que no, perquè la diferència és molt gran. Vale? Ara, si il·lusió pues, ha d'estar sempre, perquè no sempre te pots enfrontar a una primera divisió i en aquest cas el Sant Just supos que tindrà moltíssima il·lusió.
David, com ha d'enfrontar aquest partit al Mallorca?
Bé, en serietat. No?
Sí. Sí, perquè estem fent en sustos.
Jo crec que en el final la competició t'exigeix estar en el 100% i crec que se necessita treure un resultat positiu.
I donar una bona imatge, David. Així com està en aquests moments al Mallorca, passar ronda, evidentment, però donar una imatge, no?
Sí.
Millor del que ha donat a la Lliga.
Sí, t'ho compraria.
La diferència és molt gros. La diferència és molt grossa.
Jo me conformo
amb passar
i que hi passi una eliminatòria més i no has perdut, perquè recordeu l'any passat que va ser, a part de jugar malament, se va una derrota, no? Jo crec que són partit trampa, eh? A mi aquests partits m'agraden perquè són partit trampa.
Sempre que hi ha qualcun.
A veure, esperem que no siguin aquí a casa al Mallorca, que va 1:54 minuts anant cap a Eivissa. I 54 minuts, rebatrem aquesta tertúlia en el partit d'ahir de l'Eau d'Eivissa Can Mises, que també té copa, per cert, dimecres. I és una llàstima perquè tampoc hem de parlar d'un bon partit ni d'un bon resultat, i això que estrenava Mister Miguel Álvarez, finalment l'Eau d'Eivissa que va perdre per 0-1, gol de penal de rival, i volen saber com ho va viure en Víctor Sancho. Víctor, molt bon dia.
Què tal, bon dia.
Quina llàstima que no se va poder complir, no? Jo d'entrenador nou, victòria assegurada.
Sí, però bé, jo no crec molt en aquestes coses, realment, no. A veure, i a més, l'Eivissa jugava davant un rival que es va veure que era molt complicat, no?, que deixava poques opcions, encara que va tenir alguna, poques, l'Eivissa, i d'això es queixava Miguel Álvarez després a sala de premsa, li queda molta feina, i ahir es veia que no anava a ser un partit fàcil i finalment no ho va ser, i l'equip li queda molt, li falta molt, sí.
Víctor, vam veure un de diferent en el que havíem vist en Paco Gémez, on encara no hi ha hagut temps.
A veure, quant al joc, no, evidentment no va millorar quant al joc, en quant a la idea, al model. Bé, és un equip que vol jugar també, que vol tenir la pilota, es van veure alguns matisos, no? És cert que ara té moltes baixes l'equip, té lesionats, té sancionats, al mig camp el formaven, per exemple, jugant dos jugadors més com a pivots, Gemme jugava més amb un pivot tot sol i dos interiors, i estaven jugant ahir Iago Indias, que és un central, que habitualment juga de central, de pivot, i en Fede Vico, que és un jugador que el relacionat més en zones d'atac, inclús partint de banda, també estava jugant allí per dins, inclús endarrerint molt la seva posició. Aquestes idees. També van veure un bebé que tenia llibertat a ficar-se també a zones més intermitges, molt més, participava, inclús es mullava bastant per la zona central, però realment és que l'equip no va tenir molt de joc, no va tenir molta fluïdesa, no es va veure gairebé res en aquest sentit, no?, de creixement, d'intentar anar cap endavant, així que no, tot són coses molt mínimes ara mateix i caldrà esperar temps i veurem en quin temps compta, no, el míster.
Tomàs, David, no havíem parlat des de que Paco Gémez ja no era entrenador. Sí. La setmana passada aquí ja hi havia aquí run-run, però és que ara ha arribat un entrenador nou, Miguel Álvarez, i justament Álvarez, que en pot dies encara, l'Eau d'Eivissa continua perdent i en aquesta derrota, a més, que el situa a un punt de la zona de descens.
Bueno, jo sempre dic que quan arriba un entrenador nou té dues opcions. D'aquí cap allà a nou, és a dir, revolucionar tot el vestidor i posar la seva idiosincràsia des del minut 1, o intentar a poc anar introduint-la, no? És vera que l'Eivissa a poc és motiu de rescissió de contracte, però jo crec que ho ha fet d'aquesta manera, no? No ha volgut entrar en sa cavalleria i fer net.
Ja se pregunta que devia, Víctor, és que en un principi el plantell de l'UD era per estar a dalt. Tu creus que se pot recompondre en el canvi d'entrenador, sense canvi d'entrenador, perquè al final, vale, és entrenador, el treus i resulta que és que ve, tornes a perdre dintre teva, més o manco és tot el mateix. Realment, quina és la solució per donar aquest canvi? Ah, ja, que si ho sabries, m'imagino que...
Clar, no, a veure, és molt complicat.
Sí, sí,
complicat.
Si Víctor té la solució, ja saber... Amadeu el fitxarà.
Sí. Sí, no, a veure, jo no puc dir que tingui la
creus
solució.
Creus que Miguel Álvarez ho canviarà?
A veure, és que el problema... Jo crec que Miguel Álvarez és un bon entrenador, molt bon entrenador. Ho deia l'altre dia, és la meva opinió, és una opinió personal. Jo no soc director esportiu, jo soc periodista. El meu bagatge és veure molt de futbol durant anys, no? És aquest el meu bagatge. Jo no soc ni entrenador, ni director esportiu, ni directiu, ni res d'això. El problema és el temps i la gestió esportiva que fa el club, la lectura de les situacions que fa el club. Jo crec que això és bàsic i l'Eivissa, en aquest sentit, jo entenc que fa una lectura molt negativa de les situacions. Les reaccions que aprèn, a banda que són impulsives i sobtades, no ajuden, evidentment. Si tu tens un bon professional, com crec que té ara l'Eivissa com a tècnic, doncs necessita temps, necessita canviar coses, provar coses, i això que vol dir? Que potser perds un temps d'aquí endavant que ja no te val per intentar competir potser pel màxim, però no ho sabem també.
Hi haurà paciència per aquest temps?
Clar, és el dubte, crec que no. Jo no crec en aquest model de futbol que té l'Eivissa, no ho crec, sempre ho he dit, no? Des de fa anys, però és el que n'hi ha i veurem què és el que passa.
Víctor, el pròxim partit també serà de Copa dimecres a Quintanar del Rei, menys si la primera victòria en aquest cas arriba a una altra competició.
Sí, a veure, l'equip tornarà a entrenar demà. Aquesta setmana no descansa cap dia. Viatjaran directament dimecres, per cert, per jugar el partit.
Ah, sí?
Ja va explicar ahir Miguel Álvarez que segurament jugaran d'inici molts de jugadors que no van sortir al camp d'inici, perquè ahir va dir que vol veure a tots, que és una oportunitat perquè té que anar veient a tots. I jo crec que és això. Vull dir, és un entrenador que ha vingut amb molta tranquil·litat, té moltíssima experiència, vol anar fent les coses a poc a poc. Jo crec que ell sap perfectament que té una plantilla en qualitat, però que li costarà treure un rendiment que s'apropi, no, al rendiment per intentar competir per estar a la zona dalt. No serà immediat, crec jo.
Veurem, i també de cara a Copa com li va a l'UD. Víctor, moltes gràcies per parlar-me aquests dies.
Molt bé, una abraçada a tots.
Tomàs Givert, gràcies. Que vagin bé també aquests dies de molta feina de Copa. Davi, bona setmana, gràcies.
Gràcies, adeu.
Nosaltres tornem demà a la una.
Son las dos.